Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
RadioEstel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel.
Bona vesprada. Aquest dimarts comença ara i aquí el camí en xancletes. La versió es diuenca de la Macedònia de la ràdio un cop més. Recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més allò més impactants i divertides que hem tingut. Un gust. I a la part final del programa, Economia en Valors, amb els experts que ens han ajudat a comprendre com funciona el món de l'economia i l'empresa, que han estat molts i molt bons. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Això és Camins, la Macedònia de la ràdio, edició d'estiu, enllaunada i servida des de la guingueta. Que comiencen los juegos.
Passeu de les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Rafa Vilalta, benvingut a Ràdio Estel.
Hola, bona nit. Bona Gràcies nit, per convidar-me.
De Rafa a Rafa va la cosa, eh? La nostra audiència no voliu rafes, doncs dos tazes, directament. Escolta, has estat durant molts anys, durant molt temps, una persona sense llar. Sí. Has viscut al carrer. Pensant en la gent que pateix aquest drama, no ens enganyem, sí, és un drama. Abans t'estava escoltant, perquè estaves fent un TikTok, després parlarem de la teva vessant de TikTok, sí, en directe. Estaves fent un TikTok en directe i estaves dient, escolta, jo explico la meva història sense por, no tinc res a amagar, el que he fet ho he fet. Doncs això està molt bé i volem conèixer una mica la teva història, però et vull fer la primera pregunta. Com s'aconsegueix sortir del carrer?
Bueno, doncs mira, jo crec que és com un miracle.
Un miracle?
Sí. A Barcelona és com un miracle perquè, vull dir, Serveis Socials no està preparat per atendre tantes persones com hi ha al carrer. Uh-huh. Vull dir, no estan preparats i mani qui mani, doncs no ho gestionen com ho haurien de gestionar. I en el meu cas, doncs jo crec que va ser un miracle, perquè jo cada dia veia la mort. Vull dir, ja t'ho puc dir, que cada dia que m'aixecava d'un caixer o d'un fos, doncs no entenia com podia haver sobreviscut. I, bueno, havia una noia que cantava la missa a l'Església del Pi, que es diu Eli.
Sí, aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona, sí. Jo en aquella època feia la meva vida a la plaça Reial.
Rafa?
Sí.
Les coses del directe, el qual ens encanta aquí a la ràdio.
S'ha d'anar ràpid.
Saps què passa? No, s'ha d'anar ràpid, però tenim una mica de temps. El que passa és que aquestes mascaretes de tela, pels micròfons no són massa bons. T'hem deixat aquí una, que és d'aquestes quirúrgiques.
Vull.
I sí, la nostra estimadíssima audiència, que es mereix el millor.
Vale.
I li brindem en aquesta
molt
casa.
Bé.
Bueno. Doncs, escolta, ara t'escoltaran molt millor.
Molt bé.
Estaves parlant de la noia que...
Sí, bueno, doncs aquesta noia, la Eli, es va fer amiga meva. Jo cada dia, quan em despertava a la plaça Reial, pues, un guàrdia urbano de Barcelona sempre em deixava pel matí...
Un guàrdia urbano,
Un guàrdia urbano, sí. Un o diversos em deixaven un madalenes o croissants o el que fos.
Ah, mira.
I, bueno, llavors jo el primer que feia era anar a la font que havia a la plaça Reial,
sí,
i agafar les monedes que hi havia allà, i ja tenia per les meves cervesetes i tal.
Ah, molt bé.
Sí. Llavors després m'anava a l'església del Pi i allà seia al davant de Jesús i li explicava la meva vida. I hi havia unes monges que es deien les Hermanes del Cordero,
sí,
que aquestes són molt amigues meves. Ara jo sóc el que les estic ajudant amb elles.
Correcte.
I, bueno, i vaig... aquesta noia, la Eli, doncs, l'església del Pi portava... Tenen una associació que es diu Dit i Fet,
sí,
que està al carrer Lladó, atenen a 12 persones i viuen allà en un entresol, i allà em van oferir una habitació i vaig estar en aquella habitació. I aleshores, a partir d'allà, serveis socials, com que em van acompanyar ells, em van començar a atendre serveis socials de Barcelona, sí, sense llar del passeig Pujades. Ja, de tot això t'estic parlant de fa 6 anys, eh?
6 anys, molt bé.
I, bueno, i allà pues, una senyora que es diu Karina em va portar a un alberg de Sant Joan de Déu, sí, a Sarrià, i allà doncs, vaig estar bastants mesos, i d'allà pues, vaig refer la meva vida.
Molt
i
bé.
Vaig començar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona, i porto l'Ajuntament, i soc voluntari de Càritas...
Per tant, Rafa, sí, jo t'he escoltat parlar algun cop d'Àngels de la Guarda.
Sí.
Tu creus que existeixen, sí, els Àngels de la Guarda?
Sí, sí.
Sí. Aquesta noia, no?
Aquesta noia és...
Com es deia? Com es deia?
Eli.
Que es va apropar a tu i, sí, tu et vas deixar... Perquè una cosa que es diu és que les persones que estan al carrer els hi costa una mica, no?, deixar-se ajudar, pot
bueno,
ser?
Bueno, això, clar, això depèn del caràcter que tens, saps?
Sí.
I de les experiències que has viscut. Per començar, la gent... quan tu estàs al carrer, tu ets una persona invisible. Vull dir, ningú se t'apropa. Per una excusa o per una altra, ningú se t'apropa.
Sí.
És... pues perquè, clar, perquè cadascú, doncs, que està al carrer té
seva
una problemàtica, o un per salut mental, o un altre per alcoholisme, o un altre per drogadicció,
sí,
o un altre per mil històries, saps? I jo són persones invisibles, vull dir...
Persones invisibles.
Són persones invisibles.
Però per aquesta persona, per la Eli, no va ser invisible.
No vaig ser invisible per ella. Bueno, perquè, clar, hi ha persones que són àngels de la guarda, que és aquesta. O sigui, són sers de llum.
I tant.
I ella ho és. Ara, actualment, ella viu... Té 27 o 28 anys, sí, i
molt, bueno, jove, molt jove.
Sí, 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 en aquella època tenia
perquè,
21 o
perquè
22.
Perquè si fa 6 anys, clar, tenia 21 o 22. Sí. Estem parlant d'una noia molt jove que
molt
ja es dedicava,
sí, sí,
a donar la vida, podria
dir. I el seu marit, el Joan,
sí,
és organista, toca l'orgue en diverses esglésies de Barcelona,
ah,
i jo aprofito, i actualment alguns TikToks els faig amb ell.
Encara tens relació amb la Eli?
Sí, sí, clar.
Fantàstic,
clar,
fantàstic.
Home.
Escolta, jo t'anava a preguntar què és el pitjor de viure al carrer, perquè, clar, però ara, bueno, tu m'has dit que és aquesta, tal vegada aquesta invisibilitat...
El pitjor és la impotència de que no pots sortir. Vull
clar.
Dir, és que és impossible sortir del carrer si no t'ajuden. És impossible.
Impossible.
Vull dir, perquè, clar, et diuen, integra't a la societat, però com collons vols que m'integri...
Yep.
Perdona'm que em truquen.
Ai, ara l'estan trucant. Qui serà? Doncs...
Pues, de Movistar o alguna cosa així. Perdona'm.
Movistar, bueno,
si una persona normal, per exemple, bueno, normal, tots som normals,
sí,
ja li costa... perdoneu-me.
No, tranquil, que és que ha quedat divertit i s'estan passant bé. Bueno, perquè tenim ara expliquem-ho als oients.
És que, clar, el problema que, clar, vaig passar de viure al carrer a mirar...
Ara té tres mòbils.
Vaig amb tres mòbils per
amb tres mòbils per la vida. Algú havia de sonar. Mira, després pots donar-li la mà al Joan Trias, cap de continguts d'aquesta casa, que també crec que té 26 mòbils,
ah,
directament.
Ah, bueno, doncs, sí, ben fet.
26 mòbils.
Bueno,
endavant. Sisplau.
Bueno, doncs... ja no sé ni per on anava, la veritat.
Ens estaves dient que si no t'ajuden,
ah,
és,
bueno,
impossible sortir del carrer.
Si una persona, qualsevol... Ara t'ho imagina't que tu et quedessis sense feina,
sí,
i tu, pues, la teva estructura...
Que pot ser, eh? Perquè tal com va el programa de moment...
La teva estructura familiar no existeix, la teva estructura social no existeix, la teva estructura econòmica tampoc, doncs ja és difícil recuperar-te i tirar endavant, doncs tu imagina't una persona que no té res. Vull dir que no es té ni ahir mateix.
Molt complicat.
Pues, sí, llavors, sí, sí, a l'Àngel de la Guarda.
I a què et dediques ara, una vegada
ara,
superat
doncs,
aquest
setrac? Ara estic de baixa.
Què t'ha passat?
Que em va donar un ictus.
Què dius?
Sí, tal com em veus...
Però si estàs fantàstic,
bueno,
t'has recuperat molt bé.
Fantàstic, però jo passava 115 quilos fa 3 mesos.
115 quilos?
Sí, em va donar un ictus.
Escolta, i t'ha quedat alguna seqüela o no?
Bueno, Sí, el metge diu que no me'n recordo de moltes coses, però com que jo no me'n recordo, i com que no sé del que no me'n recordo, doncs per mi és fantàstic.
Correcte. Perquè... A vegades és un avantatge, Rafa.
És un avantatge, perquè els amics que no m'interessen, que siguin amics, doncs dic, ui, ho sento, però ui, no recordo
no sé
de
res. Ets. Escolta, fantàstic, molt bé. Molt ben lligat.
Sempre s'ha de ser positiu a la vida.
Exactament. I ara estàs de baixa, però en general et dediques a...
Bueno, a l'Ajuntament doncs, he estat al punt d'assessorament energètic, he estat a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, he estat a Housing First, d'agent cívic, de moltes coses.
I també tens una vessant solidària molt interessant.
Sí, soc voluntari de Càritas, del Banc d'Aliments de Nou Barris, de Sant Joan de Déu, dels albergs... I faig xerrades a les escoles amb adolescents sobre el consum de marihuana i alcohol, que ells s'ho prenen en broma i jo els dic que no s'ho prenguin en broma perquè tal com estan les coses els hi pot agafar un trastorn.
Efectivament. Són coses serioses, Rafa.
Sí,
són coses serioses.
La veritat. Sí.
Llavors tu fas xerrades per prevenir una mica...
Amb institut, sí.
Amb la teva experiència, també.
Sí, amb nens de 15, 16, 17 anys, sí.
Molt bé.
I molts em coneixen del TikTok. Ah, tu ets el Rafa TikTok. Sí,
sí. Ara, per cert, tenim un tall per escoltar-te en el teu esplendor a TikTok. Si el tenim. Ui. Paula, endavant. No el tenim ara mateix. Si el recuperem, volem escoltar a Rafa en la seva salsa, directament. Escolta, llavors podríem dir tranquil·lament que abans al carrer no tenies... Et sobrava el temps, perquè allà al carrer què fas en tot el dia?
Bueno,
i ara tal vegada et falta una mica el temps, eh?
Bueno, sempre m'ha faltat el temps, perquè, clar, quan jo vivia al carrer...
Sí.
M'havia de buscar la vida, perquè era consumidor de drogues, saps? Uh-huh. I aleshores doncs, em dedicava a anar a les empreses a buscar cartutxos buits d'impressora per revendre'ls.
O sigui, que l'addicció, diguem-ne, et portava a no parar,
sí,
en busca
sí, no
del següent
Correcte.
Moment. Del
per
següent
això
moment.
Em conec tantes coses de Barcelona.
Clar, coneixes la Barcelona més profunda,
més profunda.
Escolta, doncs fixa't, d'aquesta persona dependent, ara tenim aquesta altra persona.
Muy buenos días desde el Banco de Alimentos de Nou Barris. Pues ya hemos empezado, estamos en el mes de septiembre y ya estamos activos otra vez. Estamos activos, papi. Bueno, ayer dio la circunstancia de que mucha más gente me dice hola, tú eres el Rafa de TikTok, tú eres el Rafa de TikTok, tú eres el Rafa de TikTok.
Doncs hem escoltat, tu eres el Rafa de TikTok, tu eres el Rafa de TikTok, tu eres el Rafa de TikTok. Doncs hem tingut el Rafa de TikTok. Com és aquesta experiència del TikTok i de triomfar? Perquè tens moltíssims seguidors, 60.000 seguidors.
62.000 porto ja.
62.000.
Sí. Vaig a 250 cada dia.
I en aquesta entrevista pujaran com l'escuma, perquè estem en la cresta de l'hora.
Saps què em va passar a Vic?
Ràpidament.
La setmana passada?
Ràpidament.
Havien 7 capellans... I es va apropar un i em diu, escolta, que et seguim pel TikTok. Dic, no fotis.
Ah, sí?
T'ho juro.
Ja et coneixen.
I em vaig quedar... Diu, jo sóc de Llançà, jo sóc de tal, i et seguim pel TikTok. Dic, carai, dic, con la iglesia hemos topado.
Escolta, doncs moltes gràcies, Rafa, per venir aquí a Radio Estel a explicar-nos la teva experiència. Molts ànims, endavant, amb aquest TikTok, recupera't bé i torna a la càrrega. Et seguim a TikTok, d'acord?
Molt bé.
Moltes gràcies.
I a les 12 han arribat la fada bona i vent de foc.
Juan Carlos Unzué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda, Rafa.
Escolta, benvingut a Radio Estel, la nova Radio Estel. Molt, molt agraït que hagis acceptat la nostra invitació per acompanyar-nos uns minuts.
Pues un placer, perquè al final, en definitiva... Os necesitamos, ¿no? Os necesitamos los enfermos de la, sobre todo para informar a la gente de qué es esta enfermedad y que no sea como me pasó a mí, cuando me la diagnosticaron, uh-huh. Pues una enfermedad desconocida y realmente pues que no tengamos idea de qué se trata y de qué consecuencias tiene y sobre todo en qué situación están también la mayoría de los enfermos, ¿no?
Doncs ara entrarem en profunditat, Juan Carlos, però recordem als nostres oients, tot i que no deuria caldre, però sempre hi ha algun despistat que de moment no sap qui ets, però jo us ho recordo ràpidament. Vas debutar amb l'Osasuna, com a porter, evidentment, de futbol, i més tard vas fitxar pel Barça de Cruyff, on vas jugar dues temporades compartint demarcació amb Andoni Zubizarreta, per tant, massa no vas jugar, però ahí estaves, al Dream Team. Del Barça vas anar al Sevilla durant 7 temporades, on et vas, va consolidar la teva carrera i va ser doncs, la teva etapa més llarga com a porter, com a entrenador. Aquí, això són paraules majors, Juan Carlos, com a entrenador. Entrenador de porters del Barça en les etapes de Frank Rijkaard i Pep Guardiola. Segon de Luis Enrique, tant al Celta de Vigo com al Barça. I al Celta de Vigo també el vas dirigir com a primer entrenador i a més has estat entrenador del Numancia, Mirandés i Girona. Tot això és així, eh, Juan Carlos?
Eso es. Lo único, en vez de Mirandés, Racing de Santander, no Mirandés.
Ah, i per què jo tinc aquí Mirandés? Mira, els guions que de vegades...
Fueron cinco semanas nada más porque no llegué ni a competir con el equipo por problemas con el contrato y el presidente, pero sí fueron cinco semanas muy interesantes, pero fueron con el Racing de Santander.
Vale. Doncs Racing de Santander, perfecto.
El resto perfecto.
El resto bé, vale. Aprovem aquí, menys mal. I l'any 2020, entrem una mica en el tema, et vas haver de retirar després d'haver estat diagnosticat d'ELA. Com estàs? Com et trobes ara mateix, Juan Carlos?
Pues mentalmente me encuentro fuerte, no he tenido, vamos a decir, un día de bajón, y lo digo con toda sinceridad, cosa que evidentemente pues me agrada muchísimo, primero por mí y segundo pues también por toda la gente que tengo alrededor, ¿no? Verdaderamente no he tenido que hacer nada especial, pues creo que lo más importante ha sido pues que creo desde el primer día acepté la ELA también como parte de mi vida y de esa manera pues entiendo que tengo unas cartas malas por jugar, pero que las puedo jugar de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, bueno, mentalmente me encuentro bien, después la enfermedad es la que es, esta es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad que lo que va haciendo es, o va generando una atrofia muscular, que en mi caso, vamos a decir, ha sido afectado de inicio a manos, piernas y brazos, y bueno, pues estoy ahora mismo en una fase donde la movilidad y sobre todo fuera de casa pues ya necesito una silla de ruedas para trasladarme, y en casa bueno aún más menos me valgo por mí mismo, pero hay otras cosas esenciales pues como vestirse, como en un momento dado secarse después de una ducha, pues que ya mi mujer tiene que ayudarme porque no soy capaz de ello, ¿no? Porque mis brazos y mis manos ya no tienen esa capacidad, ¿no? De algo tan simple, 53 años, pero ahora tan complicado, ¿no? Pues por esa limitación.
Tu has explicat una mica, ELA, esclerosi lateral amiotròfica, malaltia degenerativa de tipus neuromuscular, de la qual es diagnostiquen cada any gairebé 3 casos de cada 100.000 habitants a Europa, i actualment encara no existeix una cura per la malaltia. Juan Carlos, et dic una cosa, quan aquí a la redacció compartíem amb els companys i companyes que avui estaries amb nosaltres, alguns es deien, uf, aquesta entrevista serà durilla. Estàs d'acord? Creus que serà una entrevista durilla?
Pues yo espero que no, ¿no? Yo espero que no, que lo que pueda transmitir al final sea la ilusión, las ganas de vivir que tengo, con toda sinceridad, y las ganas pues también de, en el fondo, de sentirme útil, ¿no? Pues como os decía al inicio, intentando dar visibilidad a esta enfermedad e intentando, bueno, pues también generar eventos y conseguir recursos económicos que, por desgracia, la enfermedad está muy necesitada de ellos, ¿no?
Ahora también preguntaré de seguida per les teves experiències vitals, però ara que fa referència a donar visibilitat, doncs una enfermedad com la ELA, que té tantes particularitats, com la acompanya els serveis públics de salut? Et sents recolzat o creus que hi ha coses a millorar?
Pues sí, creo que hay muchas a mejorar, ¿no? Desgraciadamente, curiosamente, esta es una enfermedad que la pasamos en nuestro domicilio, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que a la sanidad le salimos prácticamente gratis, ¿no? Nosotros nos diagnostican la enfermedad, te mandan para tu casa, vamos a decir que por lo general y de una forma muy rápida necesitas ayuda, cuidadores. En la mayoría de los casos, el que tiene la fortuna de tener una pareja, pues suele ser su pareja la que se tiene que dedicar de pleno y full time pues para ayudarlo, como te decía antes, en mi caso con mi mujer. Y todas estas, vamos a decir, ayudas, todos estos cuidadores que en un momento dado requiere la enfermedad, no están, vamos a decir, bueno, pues eso, pagados o no son ayudas por parte del Estado, de las comunidades, y en definitiva, vuelvo a repetir, nosotros a la sanidad le salimos prácticamente gratis, porque solamente, vamos a decir, que cuando tienes problemas para deglutir, te hacen una pequeña operación y te ponen una sonda que se llama PEG, y después, cuando tienes problemas para la respiración, uh-huh, te ponen o te hacen una operación que te hacen una traqueostomía, operación que estabiliza muchísimo la enfermedad, pero que desgraciadamente, incluso ese día que tú te vas a hacer la traqueostomía, lo primero que te preguntan es si realmente tienes cuidadores para que estén contigo las 24 horas del día, porque al final necesitas de ellos, ¿no? Y si no tienes esa capacidad personal, porque como decíamos antes, la seguridad social o la administración no lo cubre, pues no te haces esa traqueostomía, y al final lo que haces es dejarte ir, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que esto es realmente lo que no podemos permitir en este país, ¿no? Bajo mi punto de vista es así, ¿no? Y no porque sea la enfermedad que yo tengo, sino esto, yo creo que no se lo tenemos que permitir que esto ocurra a ningún enfermo de cualquier enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, estás parlant amb molta tranquil·litat, amb molta llibertat, amb molta claredat del que estàs vivint i de com veus tu aquesta situació de la malaltia d'ELA, però és comprensible que molta gent davant d'aquesta realitat que s'hi troba i altres malalties greus, doncs ho visquen tal vegada enfonsant-se una mica i amb patiment, amb més patiment, no? Vull dir. Però tu des del primer moment has parlat amb aquesta serenor i obertament. Com és això, Juan Carlos? Una mica el teu esperit d'esportista creus que t'ajuda en aquesta mentalitat?
Pues es posible que sí, yo tengo la sensación de que es así, ¿no? Pero también te digo que esto no es imprescindible, porque conozco a otros compañeros desde este año y pico que llevo ya con la enfermedad y contacto con muchos compañeros que no han sido futbolistas profesionales o deportistas profesionales y tienen una actitud tan fuerte, o incluso diría yo mejor que la mía, sobre todo en fases más adelantadas de la enfermedad. Entonces quiero decir que no es algo imprescindible, que en la mayoría de los casos se sufre y normalmente se pasa episodios pues a veces de depresión, a veces de no aceptación. Sí, esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo justamente lo que dije el día de la rueda de prensa, ¿no? El día que lo hice público el diagnóstico, yo lo único que tengo claro es que no quiero dar pena. Justamente lo contrario, lo que te decía antes, ¿no? Yo lo que quiero al final es visibilizar la enfermedad, dar a conocer cuál es la situación de los enfermos de ELA, pero sobre todo animar a la gente en el sentido de que la vida merece la pena, incluso cuando las situaciones son complicadas como la mía, ¿no?
Pues Juan Carlos, si no vols donar pena, ja et dic jo que ho estàs aconseguint, perquè el que estàs donant és una sensació d'enteresa i de bons ànims que és realment admirable. Escolta, una mica a pams, volia preguntar-te dos moments que jo crec que tothom, quan pensa en una possible enfermedad, doncs pot visualitzar com molt durs, no? El primer, com va ser el moment en què et van comunicar el diagnòstic, no? Evidentment, aquest dia, encara que tu ja tenies símptomes, no? Ara ens ho expliques.
Sí.
I altre, també, com va ser la conversa amb la teva família per explicar-los com ho vas plantejar i com ho vas viure?
Pues mira, el dia del diagnóstico no m'impactó, vamos a decir, ¿no? Hice el día posterior, hice lo mismo y estaba con la misma actitud que estaba el día anterior. ¿Por qué razones? Bueno, quizá, pues como decíamos antes, por ese tipo de vida que yo había tenido a través del deporte profesional, es decir, del fútbol, pues al final una vida que ya en cierta manera para muchísima gente es una montaña rusa, para un deportista si cabe un poco más, ¿no? Y sobre todo, yo creo que los deportistas lo que nos da la posibilidad, el deporte, y además si es deporte colectivo, es la posibilidad de aprender y de crecer siendo muy jóvenes, ¿no? Quizá mucho antes que cualquier otra persona con cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, vamos a decir que tienes algo ya interiorizado, unos valores que creo que a mí me han ayudado el día ese del diagnóstico. Y después otra razón, yo creo que es que yo ya sentía, Rafa, que a mi cuerpo algo grave le estaba ocurriendo. No sabía cómo se llamaba exactamente, evidentemente era una enfermedad neurodegenerativa, cualquiera de ellas podía ser complicada, y evidentemente, bueno, pues cuando me dijeron que era ELA, pues como te decía antes, lo acepté como parte de mi vida también, y eso me ha dado la posibilidad, creo, pues de llevarlo de la manera que lo llevo, ¿no? A partir de ahí, bueno, hubo claro que ha habido momentos complicados, ¿no? Y el más emotivo que yo he pasado ha sido el día que decidimos, mi mujer y yo, hacérselo saber a nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya tengo, es otra de esas circunstancias que creo que a mí me han ayudado a llevarlo de esta manera, es la edad de mis hijos, ¿no? Yo ya tengo un hijo con 30 años, otro con 28 y la pequeña María con 25, ¿no? Entonces, vamos a decir que ya yo tengo la sensación de que mis hijos ya no me necesitan, realmente que ya tienen su vida y están trabajando los tres, vamos a decir que no están pendientes o dependientes de mí, ¿no? Eso me da tranquilidad también. Entonces, el día que se lo hice saber, evidentemente fue difícil, porque además, bueno, me salió de dentro ser muy directo, ¿no? De la misma forma que el doctor Rojas, el día que me dio el diagnóstico, lo hizo con mucho tacto. Yo no sé exactamente cuál es la razón, si quizá pues porque necesitaba ya sacarlo y decírselo de la forma más concisa, que a veces me suele costar ser conciso, pues les dije realmente lo que tenía y la esperanza de vida que tiene esta enfermedad, que se habla entre 2 y 5 años, y realmente, bueno, pues que ellos supiesen desde ese día lo que tenía su padre, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues evidentemente fue un momento muy emotivo, como te vuelvo a repetir, donde nos echamos todos a llorar, pero también hay un punto que a mí me da mucha alegría, mucha satisfacción, y es comprobar que, empezando por mis hijos y mi mujer y siguiendo por mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, sobrinas, mi madre, mis suegros, lo que ha ocurrido en una situación de dificultad propia personal es que la familia ya está unida, pero se ha unido aún si cabe un poco más, ¿no? Entonces, vamos a decir que es algo que es una forma de, vamos a decir, de cómo nos habían educado nuestros padres, y ver que esto ha calado en la familia, y que ha calado ya no solamente en nosotros los hermanos, sino en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, pues para mí es un motivo de gran satisfacción.
I tant. Juan Carlos, vens de la voragina del món del futbol, que no puc ni imaginar-me el que és a primer nivell, evidentment. Des de fora sembla un follón absolut, ja t'ho dic, i de tota aquesta botgeria que l'envolta. Com és ara el teu dia a dia? Imagino que és molt diferent a èpoques passades. Ho trobes a faltar una mica tot això, o ara estàs molt centrat per el que estàs?
Pues no, porque al final siempre he sido un poco así, ¿no? Muy, muy, muy práctico, muy de pensar en lo que puedo hacer, ¿no? Más que en lo que he dejado de poder hacer, ¿no? Entonces, me tiene muy entretenido, me tiene muy ilusionado. Tiene este objetivo que dije el día de mi rueda de prensa, pues como vuelvo a repetir, que era darle visibilidad e intentar encontrar esos recursos para la enfermedad, ¿no? Entonces, me tiene muy entretenido, me tiene muy satisfecho, porque al final lo que uno se da cuenta, y a veces no somos conscientes de ello en esta vida tan, tan veloz, esta sociedad que hemos generado entre todos, ¿no? Que no hay tiempo para nada, muchas veces ni para saber exactamente qué es lo esencial. Pues mira, a mí lo que me ha ayudado en este caso la enfermedad es a vivir a otro ritmo, mucho más tranquilo, con más tiempo para reflexionar. Uh-huh. Y en esas reflexiones y en esos momentos de pensamiento, pues acaba apareciendo lo que realmente es esencial. ¿Y qué es esencial? Pues eso, ese sentir ese cariño, ese respeto de la gente, ese en un momento dado tener un contacto con compañeros de enfermedad que realmente nos hablamos y nos escuchamos a la misma altura, ¿no? Con esta sensación de que este entiende lo que me está pasando a mí también, ¿no? Y bueno, pues por mi currículum un poco, pues por haber sido una persona un poco más conocida y sobre todo relacionada con el fútbol, pues en un momento dado el poder hablar con un compañero que era culé, uh-huh, o que es culé, ¿no? Y poder charlar un rato y hacerle olvidar de lo que es la enfermedad y de que está incluso enfermo, pues y después que te haga saber pues la satisfacción que él ha sentido pues de charlar un rato contigo, pues eso es impagable. Es impagable, uh-huh, porque seguramente que la otra persona ha disfrutado mucho, pero es que en el fondo yo tengo la sensación de que he disfrutado tanto más, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, últimamente tú deies que el teu objetivo, un dels teus objectius, és donar visibilitat a la ELA. Doncs últimament has impulsat diversos actes i accions solidaris, i aquest estiu has programat l'organització de la Unzuela, no? La Unzuela Pedalada Solidària, perquè tu, a més, ets un amant del ciclisme. A Sant Vicenç de Montalt ha estat, on l'objectiu era recaptar fons per la Fundació Miquel Valls. Com va anar? Tens pensades noves accions d'aquest tipus?
Sí, sí, bueno, van saliendo cositas, ¿no? Y esta es una de las partes positivas, ¿no?, de este año y pico, Rafa, y es, de la misma forma antes que he sido muy duro y lo voy a seguir siendo porque es la realidad con el Estado, con la administración, con las autonomías, con los que mandan en cierta manera y podrían cambiar esta situación, de la misma forma que soy duro con ellos, tengo la satisfacción de haber encontrado durante este tiempo gente, y no gente tan cercana a ti, ¿no?, que te quiere echar una mano, sino gente que, bueno, más o menos conocida, pero que en un momento de dificultad y de necesidad, por lo que tú estás comentando, ¿no?, por lo que yo voy transmitiendo, pues se ponen un poco a tu disposición y de pronto pues te dicen, oye, vamos a montar un torneo de golf y estamos en ello, vamos a montar un torneo de pádel y estamos en ello también. Y sobre todo, bueno, yo creo que escuchasteis también la noticia el verano pasado, para mí fue una satisfacción, además de toda esa gente más o menos cercana que ha ido ofreciéndose para poder echarnos una mano, pues que dos clubs como el Barcelona y el Manchester City, a través de Pep Guardiola, de Chiquiturista, muy amigos de Jan Laporta y de Rafa Yuste, sobre todo con las personas que he estado más directamente en contacto, decidiesen en un momento dado decirme o decidir que nos echaban una mano a la proposición que yo les hice, ¿no? Pues de hacer un partido para recaudar fondos el 100% para la investigación de la ELA, ¿no? Entonces, desgraciadamente, creo que mucha gente lo sabrá, la idea era haberlo hecho el día 24 de agosto, el pasado, pero la pandemia nos obligó a posponerlo, ¿no? No nos dejaban más que vender el 20% de los tickets. Creo que este es un evento único que no podemos desaprovechar y que el dinero que vamos a poder sacar el día que lo hagamos, que lo vamos a hacer, y así he sentido ese compromiso tanto del Barça como del Manchester City, el próximo año, pues espero llenar ese Nou Camp y que realmente podamos dar podemos conseguir una recaudación que realmente sea importante para avanzar en la solución de esta enfermedad.
I tant, esperem que així sigui, tant de bo sigui aviat, Juan Carlos. Escolta, una darrera pregunta, ja se'ns escapa una mica el temps, però això és Radio Estel, Juan Carlos, o si ens coneixies abans d'aquesta entrevista. No. Aquest és un programa...
De hablar sí, però no conocía el programa.
Doncs jo t'ho dic, aquest és un programa que és molt nou, on també ens interessem per l'actualitat religiosa desacomplexadament. És una emissora amb aquest estil. Puc preguntar-te si ets creient, si trobes algun tipus de consol en la fe o no?
Pues mira, te puedo decir que nosotros hemos sido educados en casa por mis padres, católicos, practicantes. Yo he practicado, he ido a misa, estoy, vamos a decir, hecha la comunión, estoy casado por la iglesia.
Tot bé, de moment vas bé. No,
sí, pero os tengo que reconocer también, y se lo reconozco sobre todo a mi madre, que es a la que más me cuesta decírselo, pero en el fondo le quiero que me conozca realmente como soy, ¿no? Y yo le digo que ya me gustaría tener esa esperanza, esa tranquilidad que ella tiene con 94 años y con esa fe que ella tiene. Yo, desgraciadamente, posiblemente, con el paso de los años, he perdido la fe en este pensar que después hay algo más. Incluso te diría, fíjate, yo desde mi punto de vista y siempre intentando agarrarme a lo positivo, yo lo que tener este pensamiento en cierta manera creo que me ayuda en el aquí y el ahora, porque lo que estoy pensando es que, joder, ya que después yo siento que no hay nada más, tengo que aprovecharlo el tiempo que estoy aquí, me lo han acotado hace un par de años, me lo han acotado, lo tengo que aprovechar al máximo, ¿no? Entonces creo que me ayuda a estar más centrado en lo que puedo hacer aquí. Yo no es que no crea en nada. Yo le suelo decir a mi madre, mamá, yo creo mucho en el ser humano. Yo creo mucho en las personas. Cierto que los malos hacen mucho ruido y yo creo que muchas veces hasta les damos un altavoz excesivamente grande, ¿no? Y a veces parece que todo lo malo es muchísimo mayor que lo que las cosas buenas que ocurren en este mundo. Y yo creo mucho en las personas. Y me lo están demostrando estos últimos meses, ¿no? En que hay muchísima más gente buena y en eso creo, ¿no? Creo pues en hacer el bien, creo en ser honesto, creo en sobre todo en mostrar cariño y respeto, que eso creo que estarás de acuerdo conmigo, nos gusta a todas las generaciones.
Y tal.
A nuestros abuelos, a nuestros padres, a la nuestra y a las que vendrán por detrás nuestra, ¿no?
I tant, i tant. Juan Carlos, molta força, molts ànims, tens un repte per endavant, però sens dubte que ho estàs vivint de manera, doncs, realment increïble. A seguir així.
Muy bien.
Muchas... Et demanaria pel Barça, però és que ens passaríem la resta del programa amb la teva opinió i no tenim temps, però m'encantaria escoltar-te. Un altre dia et truco per parlar del Barça.
Solamente te diré y le diré a los culés que nos estén escuchando que tenemos que tener todos un poquito de paciencia. Volveremos a disfrutar de nuestro Barça, seguro.
Fantàstic. Juan Carlos Uzue, moltes gràcies.
Gràcies a vosotros, Rafa. Chao.
Vinga, ànims.
Radio Estel.
Olga, on tens el parasol?
Aquí, amb les cremes solars.
Ei, heu dut les pales?
Us sembla bé que posin les tovalloles aquí, al costat de la taula de so?
Aquest estiu, l'equip del magazín del matí a Radio Estel ens portem la platja a l'estudi.
Sintonitza amb el contingut més refrescant de la temporada de dilluns a divendres a les 8 del matí, al Matí Magazín de Radio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.
Ràdio Estel.
Camins estiu. La ràdio des de la Guingueta.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estic segur que tots en algun moment hem rebut un missatge de si us plau, fes aquesta enquesta per al meu fill o la meva filla que està fent el treball de fi de grau i de fi de màster. De fet, en aquesta casa ha succeït que pares ens han enviat doncs, aquesta sol·licitud. Doncs si aquest treball és realment bo, ara es pot materialitzar. Rosario, ens ho expliques una mica?
Sí, avui parlarem de Start Your App, que és precisament una startup de Barcelona que neix amb una idea innovadora, la de donar vida a aquest projecte que els joves acaben de presentar en la seva universitat o escola de negocis. Uh-huh. I és que només una petita part d'aquests projectes s'acaben materialitzant en empreses, la qual cosa és una llàstima, perquè sempre hi ha bones idees entre els joves que amb inversors al darrere doncs es podrien fer realitat, no?
Doncs mira, per parlar d'aquest tema i per parlar de Start Your App, avui ens acompanya Ivan Vilar, que és el seu cofundador. Ivan, bona vesprada.
Hola. Bon vespre.
I gràcies per estar amb nosaltres aquí.
Gràcies
per desplaçar-te. Has vingut en temps. Espero que has... Bueno, mira, has escoltat el programa. Està bé. Escolta, repassem una mica quina és la història de Start Your App, si et sembla, i per què aquest nom, també.
Sí, molt bé. Doncs Start Your App va néixer al maig de l'any passat, d'acord?
És molt jove.
És molt jove, sobre la base de que, efectivament, el 85% dels joves no materialitzaven aquests treballs finals de grau. Uh-huh. I treballs finals de màster. Llavors, en aquest concepte van crear Start Your App amb la idea doncs, de que puguem impulsar i ajudar i acompanyar aquests emprenedors.
Molt bé. I qui ho vau fer? O qui hi ha darrere, a part de tu, evidentment, sí. Darrere de l'Startup?
Sí, darrere de Start Your App tenim una family office que està molt, molt dedicada doncs, a invertir en empreses, sobretot en startups, sí. I després tenim el vicedegà del Col·legi d'Economistes, el Xavier Subirats, que és, té una empresa que es diu Amcel, que està a Mataró, d'acord? Molt especialitzada també en emprenedoria, en gestoria i en empreses.
Per tant, solidesa, solidesa.
Totalment.
Ja es veu, molt bé.
Parlàvem, Ivan, de projectes de final de grau o de màster que amb un bon finançament es poden convertir en startups. Com funciona el mecanisme de Start Your App de finançament d'aquests nous projectes? Què han de fer els joves?
D'acord. Els joves el que han de fer és pujar els seus treballs finals de grau o de màster, els han de pujar a la nostra web, al nostre portal, sí. StartYourApp.es. En aquell moment nosaltres el que fem és revisar els treballs i el que fem és projectar-los i fer projecte. És a dir, passen de ser un treball de universitat, efectivament, sí. A fer-lo projecte i fer-lo realitat.
Molt bé. I escolta, i tot el que us arriba, ja per curiositats que em venen
sí.
Al cap...
Jo estava pensant, em sembla que...
Tot el que us arriba, ho estudieu o hi ha coses que les mireu i dieu, bueno, això igual no...
Ho revisem tot. Absolutament tot, efectivament. Ho revisem tot, mirem la seva viabilitat i si l'alumne decideix vendre aquest projecte, també ho pot fer a través de la nostra web.
Escolta, i més o menys, per tenir una idea, quants projectes us han arribat des de maig de l'any passat?
Des de maig, que realment es va iniciar al setembre-octubre, hem rebut uns 12 projectes, aproximadament.
12 projectes? Mm-hmm.
Hem d'arribar al 120.
Correcte.
Home, és que ajuda molta gent jove.
Perdona, però m'ha semblat poc. No sé per què m'ha semblat poc.
Bueno,
és poc, perquè jo no tinc ni idea, igual és molt, però a mi m'ha semblat poc.
Bueno, estem arribant a un acord amb alguna universitat doncs per rebre més projectes,
perquè
aquí també hi ha doncs, una part...
Poden fer molta difusió a la universitat.
Efectivament.
Perquè vosaltres de moment no teniu acords amb les universitats, sinó que és directament l'alumni.
Estem parlant ara mateix amb alguna universitat per arribar a un acord, perquè impulsem també a través d'ells tots els projectes que doncs, es presenten a concursos i que no acaben finalitzats.
Molt bé. I ens podries explicar algun cas d'èxit perquè ho puguem una mica visualitzar, com va ser aquest procés? Heu arribat ja a posar en marxa?
Bé, estem en aquesta fase inicial, com bé dèiem.
Sí.
Tenim dos projectes pujats a la web per vendre i estem amb la resta, que són 10. Mm. Hi ha alguns que són molt interessants. Hi ha un que és, per exemple, doncs, una pàgina web de... menjar casolà, que fa el servei.
Això ens interessa molt.
I a mi que sigui
ja
menjar.
Aquí m'has guanyat. Ja ens diràs com es pot visualitzar, perquè, clar, ens interessa.
I després també venen projectes a través de la pàgina web que no són TFGs o TFMs,
sí.
Com, per exemple, Fragata Space, que és una empresa que des dels satèl·lits pot visualitzar la contaminació del mar en tot el món, per exemple. No? Llavors, doncs, en aquesta empresa doncs, que necessita una miqueta també d'impuls econòmic, doncs
la
potser també l'ajudarem.
Mm-hmm. O sigui que teniu menjar casolà i contaminació marítima mitjançant satèl·lits.
A tot el món.
Bé, escolta, veig que no teniu terme mig, és una cosa a tope. Escolta, molt bé. Rosario.
Sí, a mi m'agradaria saber quins projectes teniu. A més d'intentar fer aquests acords amb universitats, quins altres projectes teniu previst fer per donar a conèixer més el projecte?
Sí, nosaltres, a més, aquest perfil que és el graduat que puja el projecte, també ja tenim dos perfils més dins de la web, que és el perfil del comprador d'un projecte que seria l'emprenedor, que potser doncs, no té idees de negoci i la vol comprar, i després d'inversors que vulguin capitalitzar, bueno, ingressar aquests diners a dintre de les startups, que ara està molt de moda.
Sí, i per inversor hi ha un mínim de capital que hagis de...
No hi ha mínim.
Rafa, ens podem fer inversors.
Jo porto poca sobre ara mateix.
Ja
però,
ho
bueno,
sé que portes ara quan poc, però cobrem, podrem fer
ara
un.
Ara quan cobrem, igual fem algun pensament.
El 28 de febrer tu penses,
escolta'm una cosa,
no?
I tu que ets al capdavant una mica del projecte, mm-hmm. Ivan, i tal, quins projectes penses tu que tenen més sortida o que ara mateix dius, bueno, el món digital ho està petant, mm-hmm. Evidentment hi ha molta demanda d'oferta comercial digital, però a lo millor em sorprens. No sé per on penses tu que els projectes avui en dia poden tenir més sortida per convertir-se en una realitat.
Efectivament, ara hi ha molts projectes digitals, no?
Sí.
Però també hi creiem amb el que són els projectes que diem d'oceà blau, no? Que són aquests que no tenen molta competència, no? A l'oceà vermell, com tots sabem...
A veure, doncs... aquests conceptes, a veure... Oceà...
I com tots sabem, jo no sé
això,
què m'està parlant,
ja
però...
Això ja és llenguatge de startups, no? Sí. Directament.
Perquè, exactament.
Clar, o sigui, l'oceà blau és què, exactament?
L'oceà blau són empreses que no tenen gaire competència, no? Són idees molt
perquè
bones...
Perquè són molt originals.
Ah, exacte, són molt originals.
No hi ha com això... La demanda és molt gran perquè no hi ha competència.
Efectivament. Bueno. Llavors, hi ha la resta, que són oceà vermell, doncs que hi ha més competència, però no vol dir que no tinguin èxit, Vull dir...
Clar, pot ser, perfectament.
I després has de mirar la viabilitat del projecte... Bueno, que hi hagi inversors interessats en aquest projecte.
És que crec que la tasca és gran, però molt interessant, perquè certament, clar, de tot l'univers de TFGs i projectes final de grau, de grau o de màster, o del que sigui, que es fan arreu de Catalunya o d'arreu del món directament, perquè us centreu en Catalunya o poden arribar?
Ens estem centrant en Espanya, però pensem en un futur arribar més lluny.
Molt bé, doncs jo crec que esteu donant unes primeres passes molt interessants i que té molt bona pista.
Home, per la gent jove, jove, no? Tot el que pugui ser oferir feina.
Per la gent jove com tu i jo, Rosario...
Sí, bueno, tu ja has dit la teva edat, jo encara no l'he dit.
Ja el 88 teníem 8 anys. Escolta una cosa, recordem que el web, per si algun jove que ens estigui escoltant vol pujar el seu TFG o TFM, és 3W, Start, Your... Dilo tu, Rosario.
Sí, Start, de començar, Your, de tu, app.
Ferran, no riguis.
StartYourApp.es.
És que l'Agles i jo...
Sí, bueno, és que hi ha coses que a la ràdio són complicades, eh? Sí, per... Necessites altres noms,
també.
I per mi
més. Ivan Vilar és cofundador de Start Your App. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per portar-nos aquí aquest projecte vostre, i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquí un temps pots tornar i ens expliques que ja teniu 120 projectes.
120, home.
Que és el que deia Rosario.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fins aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Radio